Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, el Leo Loza. I ara, la sisena de les directrius que ens indiquen que estem transitant pel camí que ens pertoca, per al camí que ens portarà a ser més feliços. De fet, en aquest camí mai deixes d'aprendre coses noves. I és que quan transites pel camí adequat, la teva curiositat per la vida creix i vols aprendre i créixer personalment, contínuament. També, a l'aprendre noves habilitats és una d'aquestes maneres de créixer. Pot ser que el desig de viatjar t'envelleixi i t'ofereixis com a voluntari i dediquis el teu temps a aprendre de la gent i també d'altres cultures. Una altra de les senyals de que vas pel camí que et donarà més felicitat és que sempre estàs agraït i connectat. Ara experimentes un profund i aclaparador sentiment de gratitud per les coses i per les persones que es creuen en el teu camí. Et sents connectat a tot perquè la teva energia és part d'un tapís més gran en el qual treballen tots els sers vius. La vuitena d'aquestes experiències és que constantment estàs presenciant miracles. Com molt bé ens deia Albert Einstein, hi ha dues maneres de veure la vida. Una és creure que no existeixen els miracles i l'altra és creure que tot és un miracle. Doncs bé, te n'adones de que els teus pensaments i desitjos es manifesten fàcilment i notes que la sincronicitat o coincidències que estan succeint al teu voltant. I la teva intuïció s'enforteix. En el teu recorregut, que és el camí correcte per tu, és probable que treguis a persones que són com ànimes bessones i et donen suport durant el teu viatge. Aquestes persones poden venir com a mestres, com a amics, com a familiars, i de fet, pots desfer-te de vells amics i donar la benvinguda a altres nous amics que estan més alineats amb tu. I l'última d'aquestes senyals que et diuen que saps que estàs rumb a la teva meta més elevada és quan et qüestiones a tu mateixa el fet d'estar en el camí correcte amb massa freqüència. I això, al seu torn, és un indicatiu que encara no has arribat realment a aquest punt, perquè quan estàs amb ell ja no et qüestiones. Quan entres en el camí que et correspon, sents que ets. Ningú pot dir-t'ho, excepte tu mateixa, i saps que et condueix a la teva meta més elevada. Caminar pel camí més elevat ve acompanyat d'una certesa que et permet sentir-te satisfeta i decidida. Conèixer el camí a la teva meta més elevada és un treball intern. És la teva pròpia foscor o ombra i la teva llum, donant-se en compte de que tots tenim un propòsit més elevat. Quan et permets recórrer-lo, ja estàs allà, sense importar les circumstàncies del teu món exterior. Perquè aquests moments màgics del nostre camí no es mesuren per la naturalesa d'una experiència, sinó per la nostra reacció davant d'ella, ja que en aquests moments venen i se'n van ràpidament. Per això han de ser saborits i percebuts conscientment. Els nens no necessiten estar conscients d'aquests instants, ja que en ells cada esdeveniment és un moment ple de màgia. Fixeu-vos que es meravellen per tot i conserven aquesta estreta connexió amb la seva ànima, la qual cosa crea màgia en tot el que veuen. És com si portessin la pedra filosofal a la seva ment. Tot és meravellós, tot és fantàstic. Ells recorren el seu camí, el veritable camí de l'essència. Potser som nosaltres, els adults, que amb els nostres mecanismes de defensa que creem per reservar i identificar la nostra personalitat, ens hem anat desviant del camí sublim que ens porta a la verdadera felicitat. El camí que ens mostra qui som realment, aquell camí que ens ensenya a desempallegar-nos de la nostra màscara de la personalitat per arribar a gaudir del nostre propi ser. Es veu que hi havia una vegada un noi jove que volia ser el millor arquer del món. I un bon dia es va dirigir al que es considerava el millor mestre arquer del seu país i li va expressar el seu desig. «Mestre, voldria ser el millor arquer del món. Què podria fer?», va preguntar el jove. «Si vols ser el millor arquer del món, has d'assolir amb una de les teves fletxes a la lluna. Fins ara ningú ho ha aconseguit. Tu series el primer si ho aconseguissis», i en fer-ho, ningú qüestionaria que ets el millor, va respondre el mestre. D'aquesta manera, el noi va decidir seguir el consell que li havia estat donat. Va preparar el seu arc i les seves fletxes, i cada nit disparava la lluna, que sortia darrere de l'horitzó del mar. Cada nit, perseverant, sense faltar ni una vegada la seva cita, fos lluna plena, minvant, creixent i fins i tot quan era nova, que amb prou feines endivinava la seva llum. Els veïns i amics es burlaven d'ell. El boig de la lluna, li deien. Però ell, ignorant els insults, provocacions i ofenses, seguia cada nit el seu afany. El cas és que ningú sap si en alguna ocasió va aconseguir donar-li a la lluna, però la seva obstinació i els milions de trets de fletxes que va realitzar en el seu intent per assolir-la van tenir un premi secundari. Es va convertir, sens dubte, en el millor arquer del món. Era imbatible, de nit i, per descomptat, a plena llum del dia. Aquest minirrelat ens ve a explicar que quan la passió acompanya les nostres metes, quan ens lliurem a un propòsit en positiu amb tota la nostra ànima, es transcendeix a l'objectiu per donar lloc a un canvi interior que ens ajuda a evolucionar. I d'això es tracta, d'evolucionar, de trobar el nostre particular i exclusiu camí que només nosaltres podem recórrer. D'assaborir aquelles situacions meravelloses que arriben i ens toquen i que només es poden quedar amb nosaltres quan reconeixem l'impacte que han tingut en el nostre estat d'ànim, el nostre dia, el nostre dia a dia i a les nostres vides. En aquests casos, podem trobar que de cop i volta estem feliçment conscients de que hem evolucionat o que les persones que ens envolten han canviat d'alguna manera positiva. Quan la realitat és que hem canviat nosaltres, que ens hem fet més conscients pel sol fet de transitar pel nostre veritable camí.
Still your love was true.
Per totes aquelles i aquells de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, us comunico que pel setembre comencem al nivell 1, els dijous, de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, a Roda de Berà. També, per les que al setembre seguiu amb el quart nivell del curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal, continuarem els dimarts, de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, de Roda de Berà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. Si voleu més informació sobre les dades i el preu del mateix, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-7712. Us el repeteixo, 977-65-7712. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em podeu seguir a la pàgina del Facebook de Poesia de l'Alma. Escolteu ara el relat de l'Alegoria del Carruatge d'en George Bukey, que m'ha semblat força interessant pel tema que avui ens ocupa. I que, de fet, les alumnes del curs de l'Enneagrama ja n'estan familiaritzades perquè els vaig a parlar de la metàfora del carruatge i que té molt a veure amb aquest relat. Bé, escolteu i recordeu. Diu així. Un dia d'octubre, una veu familiar al telèfon em diu «Surt al carrer, que hi ha un regal per tu». Entusiasmat, surto a la finestra i em trobo amb un regal. És un preciós carruatge, estacionat just davant de la porta de casa meva. És de fusta, de noguera llustrada. Té ferramentes de bronze i llums de ceràmica blanca. Tot molt fi, molt elegant, molt xic. Obro la porta de la cabina i pujo. Un gran seient semicircular, folrat amb pana brodada i unes cortinetes d'encaix blanc li donen un toc de realesa al cubicle. M'assento i me n'adono de que tot ha estat dissenyat exclusivament per mi. Està calculat al llarg de les cames, l'ample del seient, l'alçada del sostre. Tot és molt còmode i no hi ha lloc per ningú més. Llavors miro per la finestra i veig el paisatge. D'una banda, el front de casa meva i de l'altra, el front de la casa del meu veí. I dic, que fantàstic aquest regal, que bé, que bonic. I em quedo una estona gaudint d'aquesta sensació. A l'estona ja em començo a avorrir. El que es veu per la finestra és sempre el mateix. Em pregunto, quant de temps pot un veure les mateixes coses? I començo a convèncer-me de que el regal que em van fer no serveix per res. D'això em vaig queixant en veu alta quan passa el meu veí, que em diu, com endevinant-ho, no veus que a aquest carruatge li falta alguna cosa? Jo faig cara de què li falta, mentre miro les catifes i els entapissats. Li falten els cavalls, em diu, abans que jo li arribi a preguntar. Per això sempre veig el mateix, penso. Però per això em sembla avorrit. Cert, dic jo. Llavors vaig al corralor de l'estació i li lligo dos cavalls al carruatge. Em pujo una altra vegada i des de dins crido «Arri, arri!». El paisatge es torna meravellós, extraordinari. Canvia permanentment i això em sorprèn. No obstant això, al poc temps, començo a sentir una vibració en el carruatge i a veure el començament d'una esquerda en un dels laterals. Són els cavalls, que em condueixen per camins terribles, agafen tots els sots, es pugen a les senderes, em porten per barris perillosos. Me n'adono que jo no tinc cap control de res. Els cavalls m'arrosseguen per on ells volen. Al principi, aquest camí era molt bonic, però al final sento que és molt perillós. Començo a espantar-me i a donar-me que això tampoc em serveix. En aquest moment veig el meu veí que passa per allà a prop, amb el seu cotxe, i l'insulto, i ell em crida: «Et falta el cotxer!» «Ah!», dic jo. Amb gran dificultat i amb la seva ajuda freno els cavalls i decideixo contractar un cotxer. Als pocs dies assumeix les funcions. És un home formal i circunspecte, amb cara de poc humor i molt coneixement. Em sembla que ara sí que estic preparat per gaudir veritablement del regal que em van fer. Pujo, m'acomodo, trec el cap i l'indico al cotxer a on vull anar. Ell condueix. Ell controla la situació. Ell decideix la velocitat adequada i tria la millor ruta. Jo, mentrestant, gaudeixo del viatge. Bé, aquesta petita alegoria ens hauria de servir per entendre el concepte holístic del ser. Hem nascut, sortit de la nostra casa, i ens hem trobat amb un regal al nostre cos, un carruatge dissenyat especialment per cada un de nosaltres. Un vehicle capaç d'adaptar-se als canvis amb el pas del temps, però que serà el mateix durant tot el nostre viatge. A poc de néixer, el nostre cos va registrar un desig, una necessitat, un requeriment instintiu i es va moure. Aquest carruatge, el cos, no ens serviria per res si no tingués cavalls. Ells són els desitjos, les necessitats, les pulsions i els efectes. Tot va bé durant un temps, però en algun moment vam començar a donar-nos compte de que aquests desitjos ens porten per camins una mica arriscats i de vegades perillosos. I llavors tenim la necessitat de frenar-los. Aquí és quan apareix la figura del cotxer, la nostra ment, el nostre intel·lecte, la nostra capacitat de pensar racionalment. Aquest cotxer conduirà el nostre millor trànsit. Cal saber que cada un de nosaltres és almenys els tres personatges que intervenen allà. Tu ets el carruatge, tu ets el cavall i tu ets el cotxer, durant tot el camí que és la teva pròpia vida. L'harmonia hauràs de construir-la amb totes aquestes parts, tenint cura de no deixar d'ocupar-te de cap d'aquests tres protagonistes. Deixar que el teu cos sigui dut només pels impulsos, els teus efectes o les teves passions pot ser, i és, sumament perillós. És a dir, necessites de la teva ment per exercir cert ordre a la teva vida. El cotxer serveix per avaluar el camí, la ruta. Però els que realment tiren del carruatge són els teus cavalls. No permetis que el cotxer els descuidi. Han de ser alimentats i protegits, perquè què faries sense cavalls? Què seria de tu si només fossis cos i cervell? Si no tinguessis cap desig, com seria la teva vida? Seria com la d'aquesta gent que va pel món sense contacte amb les seves emocions, deixant que només el seu cervell empenti el carruatge. Òbviament, tampoc heu de deixar de banda el carruatge, perquè ha de durar tot el trajecte, que és la nostra vida. I això implicarà reparar, cuidar i afinar el que sigui necessari pel seu manteniment. Si ningú en té cura, el carruatge es trenca. I si es trenca, s'ha acabat el viatge.
Thank you.
escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Leo Loza, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem que passeu una setmana força feliç.